Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts, sóc la Gil Areny i com sempre us acompanyo en aquesta aventura del programa de Societat 21E. Ens acompanya també, com sempre, a l'altra banda del micròfon, el Nacho Delgado. Durant el programa d'avui tractarem els temes com són la neurociència computacional, neurodidàctica i la resolució de conflictes. Per tal de dur a terme aquests temes ens acompanya el Gustavo Deco, la Carme Trinitat i la Marta Albaladejo. Benvinguts a tots i comencem.
Societat 21E, amb Júlia Areny. Societat Digital. Informem i destaquem les notícies i conceptes sobre la cultura del coneixement.
Doncs, com dèiem, avui parlem de neurociència computacional. Diguem que és una ciència interdisciplinària que enllaça diversos camps de la neurociència, ciència cognitiva, enginyeria elèctrica, ciències de la computació, física i matemàtiques. I avui tenim doncs un vídeo de l'Albert Comte, que és cap del grup d'EDVAPS, que és Neurobiologia Teòrica de Circuits Corticals, que em fa 5 cèntims amb un vídeo que jo crec que il·lustra molt bé això. Així que, sisplau, Nacho, endavant i el posem.
Nosotros nos centramos más en la parte cognitiva, pero hay gente que estudia más aspectos perceptuales, cómo percibimos cosas sensoriales, cómo la corteza o otra estructura del cerebro representa los estímulos, y otra de las preguntas clásicas en este campo. Estudiamos de qué modo las redes de neuronas pueden ejecutar o pueden mandar una señal motora, cómo se consigue hacer esto, teniendo en cuenta que al final lo que tenemos para hacerlo son redes de neuronas. Las técnicas que usamos son en gran parte simulaciones, y eso es un poco lo que caracteriza, así de forma más visible o más ostensible, el campo. Pues nosotros no hacemos experimentos en el laboratorio, hacemos experimentos en el ordenador. En el ordenador simulamos la biología e intentamos ver cómo de esa biología emerge una función computacional.
Doncs podem entendre que recentment l'acumulació de coneixement doncs, ha permet accedir a un dels grans reptes que la neurociència tenia pendents, que és comprendre la relació que hi ha entre l'activitat de la població neuronal i el rendiment conductual. Tenim amb nosaltres el Gustavo Deco. Ell és catedràtic de la Pompeu Fabra i CREA i director del centre del grup Centre, no sé, ara m'ho explicarà una mica millor, Cerebelo Cognition. Hola, Gustavo, què tal?
Hola, què tal, Julia?
Abans de res, a ver si puedes contarnos un poco qué estudia la neurociencia computacional, porque aunque yo pues haya hecho una pequeña introducción, creo que es interesante que nos lo comentes tú, así que adelante.
Sí, vale. Primero, gracias por la invitación. Realmente es un placer y honor estar aquí. Sí, la neurociencia computacional es una rama científica que tiene como principal objetivo tratar de entender el cerebro, como todas las subramas que son neurocientíficas, tratar de entender en qué forma el cerebro puede computar información, en qué forma puede realizar ciertas funciones específicas que son absolutamente relevantes para sobrevivir en este mundo, como percibir con los diferentes sentidos, mantener información en memoria, tomar decisiones, etc. En particular, la neurociencia computacional lo que hace es estudiar los mecanismos subyacentes a todas estas funciones, es decir, tratar de entender desde un punto de vista mecanístico en qué forma neuronas y sinapses que conectan a esas neuronas, que son los ladrillos básicos que forman el cerebro, son capaces de realizar esta computación.
Porque, si tengo entendido, se empieza estudiando las neuronas, modelándolas pues matemáticamente y cartografiando el cerebro, como si dijéramos. Uh-huh. Parece una tarea fácil, pero creo que detrás hay mucho trabajo y que no es nada fácil, ¿no?
Sí, no lo es, porque incluso una neurona simple, una única neurona, ya es una célula, y una célula es un ente biológica, biofísicamente y sobre todo matemáticamente muy complejo, con lo cual ya hay una cierta dificultad en modelar una única neurona, y al modelar una única neurona estamos todavía muy lejos de entender percepción, cognición, emoción, ¿no?, funciones cerebrales en general. Con lo cual la cosa se complica más aún cuando tenemos que conectar los 90.000 millones de neuronas que tenemos, por ejemplo, en el cerebro humano, a través de dos órdenes de magnitud más aún de conexiones, y eso complica matemáticamente toda la computación. El truco básico que se utiliza es muy parecido a lo que se hizo en física siglos anteriores. Por ejemplo, cuando tratamos de entender el agua, un líquido, no hace falta entender cada una de las moléculas o átomos que forman el agua, sino que se puede reducir con técnicas estadísticas la forma global de funcionar del agua y poder entender por qué el agua cambia de estado, por qué a veces es hielo, por qué a veces es vapor, sin necesariamente tener que entender o simular los millones y millones de moléculas que forman el agua. Y eso se llaman técnicas estadísticas o de física estadística que nos permiten reducir las matemáticas y entender sobre todo, de última, por qué esas 90 mil millones de neuronas realmente realizan algo útil.
Antes has dicho así como una pinzallada, ¿no?, sobre neuronas conectadas. ¿Cómo se conectan las neuronas?
Es una pregunta compleja, pero una respuesta sencilla es, se conectan como se formó la conexión, por ejemplo, de Internet, en forma que sea económica, porque uno no quiere gastar mucho cable, y en forma efectiva, porque uno quiere estar comunicado con todo el mundo. Y de hecho, cuando uno estudia lo que se llama la estructura topológica de las conexiones a diferentes niveles del cerebro, lo que se ve es que la estructura topológica es exactamente igual o tiene ciertas similaridades con la estructura topológica de Internet. Es decir, es lo que se llama hoy un small world, o un mundo pequeño. Y viene de esa idea de que podemos estar conectados con personas a lo largo de todo el mundo a muy poca distancia de conexiones entre conocidos e intermedios. Y precisamente porque hay una estructura de comunicación que es muy particular. O, por ejemplo, la red de tráfico de aviones. Es lo mismo, digamos. Podemos ir a cualquier lado en este mundo utilizando 4 o 5 vuelos. ¿Por qué? Porque hay hubs, o sea, hay aeropuertos principales que son los que se encargan en conectarse entre ellos mismos y luego en conectar con las pequeñas comunidades. Pues el cerebro tiene exactamente la misma estructura. Simplificando un poco. Y
no, ha sido una buena comparación. Diciendo esto, parece ser que el cerebro es una red que se modifica pues a sí misma, ¿no? Uh-huh. ¿Esto dificultaría los resultados de experimentos científicos a más largo plazo?
No. A ver, se tiene, por supuesto, hoy en día muy en cuenta en qué forma el cerebro se va modificando. Está claro que el cerebro se modifica no tan solo por el desarrollo a medida que uno va creciendo, sino también a medida que uno va aprendiendo y adquiriendo facultades, también se va modificando, por suerte, en la mayoría de los casos. pero hoy en día incluso sabemos que esa modificación, que puede ser al ritmo de días, meses o años, es incluso más rápida de lo que esperábamos. Se puede dar a nivel de horas o incluso minutos.
Wow.
Sin embargo, se tiene en cuenta porque se la puede explicar y se la puede modelar, y lo único que hace es más rico el problema, es entender no solamente cómo funciona un cerebro congelado, si queréis, en el sentido de que no se modifica, sino cómo esas pequeñas modificaciones van afectando también el funcionamiento del cerebro.
Y ahora una pregunta así más trascendental, ¿no? ¿Dónde queda el yo consciente?
Es muy trascendental. el estudio de la conciencia se comenzó a estudiar sistemáticamente hace relativamente pocos años. O sea, pasó del, por supuesto, en filosofía, en metafísica, se estudia desde hace siglos, pero con las técnicas de neurocientíficas se comenzó a estudiar sistemáticamente hace poco, más de una década. Hay diversas teorías, digamos, pero la mayoría de ellas, para englobarla muy brutalmente, tratan de explicar la experiencia de conciencia como la forma global de comunicación entre las diferentes partes del cerebro. Es decir, si lo observamos, y eso lo podemos medir hoy en día, qué tanta comunicación hay entre las diferentes neuronas en el cerebro, y detectamos que esa comunicación es global, es decir, que en algún momento muchas neuronas de partes muy diferentes del cerebro están hablando una con otra, eso suele correlacionar con lo que llamamos conciencia. Por ejemplo, cuando dormimos, en donde tenemos la experiencia de que no somos conscientes, el nivel de comunicación baja abruptamente. En pacientes con coma o pacientes con Locke-in syndrome, en donde estamos seguros de que hay diferentes grados de conciencia, incluso en algunos casos casi cancelado totalmente, El grado de comunicación neuronal también, o de integración de información, o comunicación global, cambia abruptamente y se reduce. Con lo cual, la tendencia es comenzar a pensar de que hay algunas regiones, quizás los hubs que hablábamos anteriormente, que son fundamentales para conectar las diferentes partes del cerebro, y cuando ellos están activos, estamos conscientes.
Y ahora con... A ver cómo te lo digo, ¿no? Si logramos descifrar este cableado del que me hablas y que no deja de ser sencillo para nada, ¿podríamos saber qué se esconde detrás de algunas enfermedades como puede ser el autismo, la esquizofrenia y otros desórdenes mentales?
Sí. Y de hecho es uno de los temas prioritarios en mi propio laboratorio, con lo cual puedo dar una primera impresión bastante plástica de lo que es. Por supuesto que hay, y realmente es cuestión, yo creo, me atrevería a decir incluso de meses, pero al menos de muy pocos años, un cambio radical en la postura de cómo realizar el avance en psiquiatría o en neuropsiquiatría, o incluyendo neurología. Y es que en vez de estar plenamente basados en sistemas taxonómicos que tratan solamente a través de síntomas, o sea, a través de qué sentimos, cómo nos comportamos, de describir qué tipo de enfermedad tenemos y asociar esa enfermedad con algún tratamiento más o menos específico. Lo que se trata hoy en día es entender realmente el origen de esa enfermedad desde un punto de vista neurocientífico, es decir, desde un punto de vista de la neuroanatomía subyacente y desde un punto de vista de la neurodinámica, o sea, cómo se van activando, cómo comunican, lo que hablábamos anteriormente en el contexto de conciencia, cómo comunican las diferentes regiones. Y tenemos hoy evidencias de que hay cada enfermedad es un mundo diferente, por supuesto, pero en general, para decirlo muy telegráficamente, lo que se ve hoy en día es que cuando la comunicación está afectada por alguna u otra razón, que puede ser farmacológica, puede ser genética, puede ser traumática, etcétera, etcétera, lo que se afecta es el nivel de comunicación. Y cuando el nivel de comunicación está distorsionado, se comienza a tener problemas conductuales y por lo tanto afloran los síntomas. Pero los síntomas es simplemente un reflejo de lo que estructuralmente y funcionalmente está dañado.
Entonces, ¿podríamos llegar a manipular lo que pensamos, lo que sentimos o lo que recordamos, si fuéramos capaces de llegar a este punto estructural que comentas?
Bueno, manipular...
Manipular nunca negativo, ¿eh? Siempre...
O sea, podríamos tratar de manipularlo en el sentido correcto, sí, por supuesto. Por ejemplo, hay experiencias ahora cuando uno tiene un stroke, un accidente cardiovascular, en donde una parte del cerebro está... claramente dañada, y sabemos que y toda la rehabilitación va en el sentido de tratar de complementar los fallos de esa región que ya no funciona ni funcionará a través de compensaciones por otras regiones. Y eso se hace hoy más o menos estocásticamente, es decir, en forma random. Lo que se puede hacer es manipularlo en una forma controlada, por ejemplo, a través, si conocemos los mecanismos y cómo es el plan de comunicación en el cerebro, poder elegir y diseñar a priori, en forma ingenieril, básicamente cuáles son las rutas que más convenientemente compensarían tal y tal fallo, y poder entrenar exclusivamente esas rutas y de así llegar a una neurorehabilitación más efectiva.
Cuando hablamos de que es una ciencia interdisciplinar, ¿qué disciplinas intervienen en un estudio de neurociencia?
De todos. Por ejemplo, mi laboratorio, digamos, bueno, en el centro en el que estamos hay 7 laboratorios, pero en el mío particular, neurociencia computacional, que es el tema hoy, por ejemplo, tenemos físicos, matemáticos, informáticos, ingenieros, psicólogos, biólogos, médicos, hasta un filósofo incluso.
¿Para la parte más ética, moral y esto?
En realidad, trabaja exactamente igual que los demás, o sea, tratando de descubrir los mecanismos subyacentes a experimentos concretos.
¿Sí? Y ahora que dices esto, antes cuando pues comentábamos, ¿no?, lo que haces ahora mismo, director del centro Cerebelo Cognition, uh-huh. Cuéntanos un poco en tu día a día, ¿qué haces? ¿Cómo lo desarrollas? ¿Qué tratas de investigar? Aunque ya nos has hecho aquí un poco de avance, ¿no?
Vale, en concreto en nuestro caso, a ver, en el laboratorio de neurociencia computacional, si bien nosotros nos dedicamos a la parte teórica, es decir, a tratar de encontrar el plan básico del cerebro con matemáticas y computación y todas las técnicas habidas y por haber, trabajamos muy de cerca con grupos experimentales, es decir, trabajando con personas normales o con personas, pacientes clínicos. Y hoy en día esto no se puede dar a nivel local, o sea, las redes son internacionales, porque uno trata de colaborar con el mejor. Entonces, en cada tema se propone. En nuestro día a día, básicamente uno de los temas básicos que estudiamos nosotros es, curiosamente, un estado del cerebro que está muy de moda en la última década y es lo que se llama el resting state, el estado de reposo. Es un estado del cerebro en donde uno no hace nada. De hecho, los experimentos es preguntarle, cuando se hacen con humanos, a una persona que se ponga en un escáner de resonancia magnética, que no duerma, pero que trate de no focalizar su atención y sus pensamientos en nada. Por supuesto que uno empieza a pensar en su novia, novio, el taxista que me trajo aquí, el café de la mañana, la torta de chocolate de mi abuela, etcétera, etcétera, pero no en forma focalizada. Y ese estado particular que llamamos estado espontáneo refleja y nos da muchísima información acerca de la actividad básica del cerebro, la más basal, prácticamente reflejando la neuroanatomía. Y es el estado menos sesgado, porque no estamos forzando el cerebro a hacer una tarea particular y específica. Con lo cual podemos aprender muchísimo acerca del cerebro, investigando precisamente y curiosamente cuando el cerebro no hace nada. Y por supuesto clínicamente es un estado absolutamente necesario, porque en muchos casos los pacientes realmente no pueden hacer nada. Imagínate un paciente en coma o en estado vegetativo. Y sin embargo, con estas técnicas y esta aproximación podemos caracterizar su cerebro.
Ese sería un poco los retos que os planteáis, como bueno, en vuestra disciplina, mejor dicho.
Sí. Es
básicamente... ¿Grandes objetivos, finalidad?
Yo los divido, al menos a nivel personal, en dos grandes columnas. Las básicas, es decir, me interesan saber realmente cuáles son los mecanismos básicos. Por ejemplo, el tema de conciencia es un tema que a mí particularmente me interesa en demasía. Y la segunda columna es la translacional, una palabra muy de moda hoy en día, pero realmente yo personalmente me la creo, y es tratar de utilizar todo ese conocimiento básico académico para realmente finalizar haciendo algo que nos ayude. No va a solucionar ningún problema, nos ayuda a resolver mejor o a desarrollar, por ejemplo, biomarcadores, a realizar un diagnóstico más fidedigno y más basado en datos cuantitativos en el campo de la psiquiatría.
Pues muchísimas gracias, Gustavo. Un placer tenerte aquí, la verdad. Com dèiem a tots, doncs hem parlat amb el Gustavo Deco, que ell és catedràtic de la Pompeu Fabra i CREA i director del Centre Cerebelo Cognition. A la propera secció, i enllaçant doncs, amb el tema que acabem de parlar, parlarem de la neurodidàctica amb la Carme Trinidad, ella és psicòloga, docent universitària i experta en processos de diàleg i comunicació. Així que no marxeu i seguim.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Valors i talent positiu. Parlarem de les persones, de viure en positiu...
Bé, doncs seguim amb neurodidàctica. Diguem que el prestigiós neurocientífic Stanislas Dijaner planteja recentment la necessitat de que el docent, a més de ser doncs, el primer a conèixer la dinàmica a l'aula, adquireixi certs coneixements sobre com funciona el nostre cervell, perquè les seves pròpies paraules, com diu ell, ningú hauria de conèixer millor que ell, que ells les lleis del pensament en ple desenvolupament, els principis de l'atenció i de la memòria. Tenim amb nosaltres a la Carme Trinidad. Ella és psicòloga, docent universitària, amb llarga experiència en l'aprenentatge online i coordinadora d'un màster en neurodidàctica, i també és experta en processos de comunicació i diàleg, i ens farà una mica d'introducció d'aquesta temàtica. Hola, Carme, què tal?
Hola, Júlia, i encantada d'estar aquí aprenent.
Gràcies, jo crec que avui ho farem tot, sobretot jo. Escolta'm una cosa, explica'ns què és això de què és més o menys la neurodidàctica.
La neurodidàctica és una manera d'ensenyar, quasi que m'atreviria a dir. La didàctica no deixa de ser com podem fer que els nostres aprenents aprenguin, i valgui la redundància, de la millor manera possible. És a dir, com jo, que estic ensenyant alguna cosa, ho puc fer de la millor manera possible. Tot això, que és qualsevol didàctica, des de la neurodidàctica ho fem agafant totes les conclusions de les neurociències. Tot allò que persones com el Gustavo estudien i treballen, totes aquelles conclusions, i les intentem aplicar a una situació educativa.
I com ho faríeu?
Imagino que utilitzant una metodologia, òbviament, però una metodologia que s'ajusta al funcionament i a l'estructura del cervell.
I suposo que per cada un és diferent.
Per cada un és diferent, però hi ha coses que són absolutament transversals.
Com ara?
Entre tots. Com ara, per exemple, l'aprenentatge, jo sempre dic que crea una espècie d'autopistes en el cervell. Però no només autopistes, sinó també autovies, també nacionals, també carreteres comarcals. Què vol dir? Que les autopistes són aquells aprenentatges que tenem molt instaurats en el nostre cervell, que quan percebem un estímul ràpidament reaccionem davant d'aquest estímul, com per exemple ara el soroll. Hem sentit un soroll i hem reaccionat davant d'aquest estímul. Si ho hem après, si és un hàbit, tenim una autopista realitzada automàticament, o ens sembla que automàticament realitzem una acció. Però n'hi ha d'altres aprenentatges que potser no els tenim tan instaurats. Les neurones van buscant aquests camins dins del cervell. Tota la comunicació neuronal va buscant aquestes vies ràpides que ja tenen unes instaurades i altres per instaurar. I aquesta és la gran aportació o una de les grans aportacions de la neurociència, no? A l'entendre que el cervell és plàstic, que el cervell s'adapta, que el cervell, les neurones es generen permanentment al llarg de la vida i que, per tant, això obre moltes portes a l'aprenentatge i al desaprendre el que necessitem per tornar a aprendre.
Perquè, així parlant una mica més científicament, quin mecanisme neuronal intervé en primer terme en el procés d'aprenentatge? Són importants, doncs, la percepció, les sensacions, les impressions?
Evidentment, la percepció, l'atenció, la memòria, les sensacions són importants. Però per què són importants? Perquè tot allò que impacta, que percep el nostre organisme, impacta, i un dels primers llocs on impacta és en el terreny emocional, en la part més emocional, diguem-ho així, del cervell. I les emocions vehiculen totes aquestes comunicacions neuronals. Això què provoca? Això provoca que si tenim una persona amb una emoció positiva, tots aquests camins es faciliten i la comunicació és molt més global, molt més holística, i hi ha moltes més sinapsis i connexions entre les neurones, mentre que si l'emoció és negativa normalment es retreu. De cara a algú que està en una situació educativa, què implica? Doncs que si aconseguim emocionar a qui tenim al davant, preparar la situació d'aprenentatge, això incidirà en la seva motivació, en la seva voluntat, i en la voluntat a l'assolir reptes. Quins reptes? Els que m'estan proposant des de la posició de l'ensenyant.
I dient això, de quines eines disposem des d'aquesta neurociència per fer un aprenentatge eficaç?
Les neurociències són... les eines en la neurociència són moltes i molt variades. Qualsevol conclusió que ens il·lustri o que ens mostri com funciona aquesta connexió, aquesta comunicació entre els sistemes neuronals, el podem aprofitar. Però n'hi ha una que a mi em sembla molt, molt important, perquè produeix molts efectes, diguem, en certa forma contraproduents en l'aprenentatge, que és la de trencar molts neuromites. Tenim moltes idees, no del tot certes, no del tot errònies, sobre el funcionament del cervell. Per exemple, la majoria de persones creiem que, o hem cregut alguna vegada, que només aprofitem un 10% del nostre cervell. Si anem a consultar el que diuen les neurociències, ens trobem en que és impossible utilitzar el 10% del nostre cervell. L'utilitzem tot el cervell en tot moment. Clar, això vol dir que la capacitat de la persona que tenim al davant és total. I que hi ha determinades aprenentatges que encara estan en modus pista de muntanya.
O sigui, pot ser que estiguin, no que no estiguin operatives, sinó que estiguin com en stand-by, que quan les necessitis s'activin. És a dir, em refereixo, que utilitzem un 90% perquè les altres estan vagues i no volen activar-se, o igualment també forma part d'això?
Forma part d'això.
Vale.
Forma de la utilització total del cervell. Però clar, si jo, mestre, considero que només utilitzo un 10% del cervell i quan tinc ja un rendiment X crec que ha arribat a aquell rendiment i ja no pot més perquè ja he utilitzat aquell 10% que és el que tots utilitzem, jo com a mestre puc caure en la idea errònia de que amb aquella persona ja no puc donar-li més eines perquè continuï aprenent. I com aquest, altres, com per exemple, de que tenim un hemisferi cerebral que controla determinats processos i un altre hemisferi cerebral que controla...
I un és el de la creativitat i l'altre és el de la
racionalitat,
no? Exacte.
Sí. Quan està demostradíssim que quan tu fas una tasca s'activa tot el cervell. Per tant, sí que és veritat que hi ha determinades zones, localitzacions, que s'activen o que tenen més activitat, que es comuniquen molt més les neurones, però no és que un governi a l'altre, sinó que estem treballant amb tot el cervell alhora. Clar, ser conscient d'això et provoca, com a mestre, revisar moltes de les programacions i de les activitats que tu fas.
Però sí que pot ser que ho tinguis un més actiu que l'altre, no sé com dir-ho, però ja t'ho plantejo perquè sé que són preguntes que quan m'estaves dient ja no va pensar, ostres, doncs sí, tothom pensa i fins i tot jo crec que ho he arribat a pensar algun cop. O t'ho posaré més senzill, un cas molt actual. El tema de què color és este vestido, que va rodar, que jo
percepció.
Ja estava a punt de matar algú de tantes vegades que l'estava veient, que aquí et deien, si el veus de color blau és que tens la part de l'hemisferi dret, si tens el color groc és que tens tal. Aquí no hi juga res d'això. No, ostres, quin mite, eh?
Sí, és un gran mite, i com aquest n'hi ha uns quants de mites. S'activa tot el cervell s'activa. El que passa que pot ser que tu tinguis molt més aprenentatge en un determinat tipus de color, tinguis molta més experiència en un determinat tipus de color, que s'ha activat abans, doncs, aquell camí que fàcilment ja té la comunicació establerta. És com quan parlem entre les persones, és molt més fàcil i amb poques paraules m'entenc amb una persona que ja fa temps que m'hi relaciono que no amb una persona que m'hi haig d'adaptar, que és nova, que haig de veure per on va, doncs trigaré més temps, anirem més de compte.
Vale.
I aquesta és la qüestió.
Tornant una mica al que dèiem d'aprenentatge, no? Podríem parlar també d'un aprenentatge més centrat en l'alumne?
Totalment centrat en l'alumne. Sense oblidar que el cervell de l'ensenyant també està incidint en la situació. Però, evidentment, si ens interessa l'estructura, les funcions del cervell, totes les metodologies aniran a què? A potenciar tot allò, a entrar a facilitar tot el seu funcionament, per tant. I, a més, apareixen metodologies molt maques i molt, molt innovadores. Aquí algunes ja fa temps que s'estan realitzant, que s'estan fent, però experiències com, que ara s'ha posat molt de moda, també la classe invertida. És a dir, qui prepara els continguts a l'aula, qui comença a treballar, és l'estudiant, és el nen, és l'alumne, és qui aprèn. I a la classe el que fem és veure com ha anat aquella preparació, què és el que han après, aprofundir, matisar, corregir, construir críticament també aquells aprenentatges. I són metodologies centrades absolutament en qui està aprenent i no tant en jo ensenyant, que en sé molt d'aquesta matèria i explico el què i
I me'n vaig a casa tan tranquil, ja ho pots dir.
I me'n vaig a casa tan tranquil, exacte.
I, de fet, l'alumne, al final, qui agafarà de l'exemple serà del professor, no? Per tant, necessita que aquest professor també estigui pràcticament més format que ell.
Sí, i el modelatge, a més, és una de les aportacions també que la neurociència ha explicat molt clarament. Quan nosaltres estem observant la conducta d'una altra persona, s'activen les connexions de les neurones espill, les neurones mirall. Exacte. Aquestes neurones mirall el que fan és que s'activen igual que la persona que està realitzant la tasca. Estic simplificant una mica, però s'activen igual que la persona que està realitzant la tasca. Per tant, jo estic tenent també un aprenentatge. Això què implica per un mestre? Jo almenys m'he passat tota la primària, jo soc d'EGB i de BUC i de COU, ja tinc una edat, però jo m'he passat tota la meva escolarització veient el clatell de la persona que tinc al davant. Clar, veient el clatell de la persona que tinc al davant, o li anoto coses en el clatell o poca cosa puc aprendre. Clar, si nosaltres l'aula la disposem espaialment diferent, fem grups de 4 nois, noies, 2 realitzen la tasca primer, 2 observen aquesta tasca que estan realitzant, i després invertim. S'ha demostrat que el rendiment d'aquests segons és molt més, és superior al rendiment dels primers, perquè ja han après per les neurones mirall. L'empatia també és una qüestió que funciona i que on s'activen aprenem a sentir també i a veure i a posar-nos en el lloc de l'altre.
De fet, aquests dos temes, les neurones espill i això de l'empatia, doncs ho hem tractat en algun programa,
a per veure.
Mira, va tot relacionat al final. Parla'ns una mica dels teus treballs en aquest camp.
Els meus treballs en aquest camp, de moment, són menys dels que m'agradaria. Per què? Perquè vinc una mica, o arribo a aquest camp de forma una mica o un tant escèptica. Jo, de formació, soc psicòloga i soc psicòloga social. És a dir, i a més amb una clara idea en el meu cervell o un aprenentatge de que allò social és el més important i el que pesa, i no és tan important com funciona el cervell. Fins que vaig començar a donar classes i em van dir, escolta, està molt bé com expliques, però quan et demanem que no entenem o et demanem un exemple, tornes a repetir exactament el que acabes de dir. I clar, no entenem, perquè continuem no entenent el que ja acabaves de dir. I vaig pensar, oh, Dios mío, posa't a veure com funciona això de l'aprenentatge, posa't a veure quines metodologies podem aplicar, com podem treballar amb la gent a distància, gent que està a l'altre costat de la pantalla i a molts quilòmetres de distància, com podem millorar tot això. I així és com arribo finalment a la neurodidàctica. Així de forma quasi accidental, però de forma molt satisfactòria, això sí.
I aquest ha sigut més o menys els teus treballs que vas fent?
Estem ara a punt de publicar un llibre de neuromites, justament. Estem treballant en formar mestres per aconseguir que entenguin també que hi ha altres maneres diferents de portar el procés i de dissenyar el procés d'ensenyament.
Sobretot aquesta part potser més emocional, no?, que sempre s'ha frenat bastant.
Aquesta
la nostra societat ha sigut molt... No ploris, no... no?
Més en també formen part d'aquests mites que hem anat aprenent i que han generat autopistes moltes vegades en el nostre cervell.
Doncs moltíssimes gràcies, Carme. Un plaer també tenir-te aquí avui. Hem parlat de neurodidàctica amb la Carme Trinidad, que ella és psicòloga, docent universitària, doncs amb llarga experiència, jo crec que com hem vist doncs, durant aquesta secció, i també és experta en processos de comunicació i diàleg. A la següent secció parlarem de resolució de conflictes. Estarà amb nosaltres la Marta Albaladejo, formadora de professorat a la Universitat també Pompeu Fabra. Avui tenim 2 professors aquí, de fet 3, entre tots. I també és doncs, professor d'institucions públiques i privades i una llarga trajectòria que també ens explicarà. Així que no marxeu i seguim.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
coaching en diferents àmbits: el personal, en el món de l'empresa, a nivell relacional i el familiar.
Doncs parlem de resolució de conflictes. Diríem que bé, l'origen històric de la resolució de conflictes es remunta ja a l'origen mateix de la humanitat. De fet, hi ha fragments filosòfics presocràtics, com els d'Heràclit i Aristòtil, on s'ha traduït que el conflicte és el promotor del canvi i alhora és conseqüent d'aquest. Simplement existen dos éssers, ja que el conflicte es caracteritza per la dualitat, no? Adversari i adversari. Però això ens ho profunditzarà més la Marta Albaladejo. Hola, Marta.
Hola, Júlia.
Ella és formadora de professorat a la Universitat Pompeu Fabra i en institucions públiques i privades, i actualment dedica professionalment a l'assessorament personal i al coaching. Marta, de quins enfocaments disposem per abordar els conflictes?
Bé, hi ha molts tipus d'enfocaments, però jo diria que, per simplificar, els enfocaments que fem servir avui en dia tenen a veure amb la sistèmica i hi ha dues grans branques, no? La que ve del plantejament que es va fer en el que se'n deia la Universitat Invisible, no? De Califòrnia, de l'escola de Palo Alto dels anys 60, del segle passat, on es van aplicar models de la física a l'estudi de les relacions humanes i dels grups socials, i d'aquí ha derivat, doncs, és la base del que després, doncs, la PNL, la Gestalt, l'anàlisi transaccional, no, tota una sèrie d'escoles que veuen d'aquí, no? I que es formen els primers mètodes de resolució de conflictes. I després, a partir d'aquí, el que és més modern és la visió sistèmica del que se'n diu les constel·lacions o les configuracions familiars i sistèmiques, no? Que és un enfocament que ve d'aquí, però que és més nou, diguéssim.
Doncs passant una mica més a la pràctica, no? Quins mecanismes tenim a l'abast per abordar i resoldre els conflictes?
Bé, en realitat, els diversos mecanismes consisteixen en unes coses que són comunes, no? Aquí tenim especialistes de tota mena, està el programa interessantíssim, no? I, per exemple, la Carme, doncs, es dedica a la comunicació, a la conversa, no? Bàsicament, no? Si qui ens està escoltant té un conflicte amb una persona, no? Després, si són moltes persones o grups, ja és més complex, no? Però hi ha una primera part de que pugui escoltar bé de l'altra persona, què passa, què vol, què necessita, no? Com està veient el conflicte. Després hi hauria, bueno, que l'altra la pugui escoltar amb ella, no? Hi hauria un moment d'escoltar-se mútuament, no? Això és el que fan, per exemple, en les mediacions. Les persones que es formen en mediació tenen tècniques perquè les parts en conflicte puguin escoltar-se mútuament, perquè a vegades la gent que té conflictes és que ni s'escolten i ni es parlen, no? Un cop escoltades, la segona fase seria que es detectin quines són en realitat les necessitats de cada una de les parts que no s'han satisfet. Perquè aquí estem parlant de conflictes, i interpreto conflictes interpersonals, no? Entre les persones, si tenim conflictes, és perquè hi ha dues parts, o més, però en principi dues, que tenen unes necessitats que no s'han pogut posar d'acord en satisfer les necessitats de les dues parts, no? I doncs veure quines són aquestes necessitats. I de veritat que si es fa això, la tercera fase és molt fàcil, que és poder resoldre la situació de manera que les dues parts, no una si l'altra no, que les dues parts puguin satisfer les seves necessitats.
Però aquesta és la part més complicada, no?
Perquè no, al final, aquesta, si has fet les dues primeres, aquesta és la
no,
més
perquè,
fàcil.
No, perquè el problema és tant que no vols que allò canviï, no? És a dir, si hi ha un problema amb una relació, el que sigui, i hi ha aquell problema en concret, que no vulguis canviar això. Per tant, si una vol i l'altra no vol, bueno, és igual.
Ara tindrem un conflicte, eh?
Ara estarem
Júlia. Mira, és que tu ho estàs mirant des del punt de vista de, si per exemple jo tingués un conflicte amb tu, que segur que no el tindrem, eh? Però, doncs, com seria el que jo hauria de canviar perquè tu no tinguis el conflicte amb mi?
Però bueno, canviar les dues per arribar al punt mig, no?
Clar, però qui és qui no vol canviar? Qui pensa que ha de canviar ell? No? La part que pensa que hauria de canviar ella.
Correcte.
Clar. El tema és sortir d'aquest exocat, d'aquest cul de sac, i posar-nos a dir, a veure, tu, Júlia, què necessites? Perquè si tu tens aquesta situació de conflicte, és que hi ha una necessitat teva que no està satisfeta i que jo no estic tenint en compte. Val? I aleshores tu no estàs tenint en compte una necessitat meva. I a partir d'aquí és senzill veure com ho podríem fer les dues perquè les teves necessitats i les meves es poguessin satisfer. Això sempre i quan les dues tinguessin bona voluntat. Perquè jo he arribat aquí a dedicar-me en el que em dedico després de moltes voltes. Jo vaig tenir una formació, jo també sóc de l'EGBI del BUP, Carme, i vaig tenir la sort de tenir una formació doncs, en una escola on realment es dialogava molt, explicaves les coses, es feia una assemblea per resoldre tots els conflictes, no? I vam sortir una mica càndids, en el sentit que tu, una persona, t'està invadint el teu terreny o no està tenint en compte el que tu necessites i tu li expliques amb bona voluntat, l'escoltes bé, la comprens i se soluciona. No, efectivament, a vegades una persona té un conflicte amb una altra perquè no té cap voluntat de resoldre aquest conflicte, sinó que simplement té la voluntat d'agradir l'altre, invadir el seu terreny, no? I aleshores, per molt que expliquis, o sigui, la comunicació, per desgràcia, perquè jo hi crec molt i m'he dedicat la vida des de diferents disciplines, però la comunicació no ho pot resoldre tot. Hi ha un punt que té a veure amb la voluntat.
Clar, parlant de que la voluntat sí que ho pot resoldre pràcticament tot, no?
Sí, jo crec que sí.
A la teva pàgina web parles de com es mou la informació emocional en l'espai. Té també a veure amb la gestió dels conflictes? O
sí.
Amb la visió que cadascú té del conflicte?
Sí.
Explica'm una mica això de l'espai.
Això sona estrany, eh? L'emoció movent-se en l'espai. Però vaja, després d'haver parlat dels hubs de neurones, les autopistes, les carreteres...
No? Avui és complet.
Sí, bueno, això té a veure amb aquesta metodologia que serveix per obtenir informació que és informació que tenim inconscientment, no? I aquesta metodologia és això que en deia jo, les constel·lacions o les configuracions, que se'n pot dir familiars o constel·lacions organitzacionals, depèn del tema que es tracti, que és una metodologia de representant a l'espai, no? Té a veure, doncs, amb que les estrelles, les constel·lacions d'estrelles, tenen unes posicions en l'espai. I es tracta de fer un model, en comptes de fer un model matemàtic, no? Com ens explicava el Gustavo, doncs és un model geomètric, diguéssim, no? de distribució en l'espai. I a partir d'un conflicte que té a veure amb coses molt complexes, en l'espai representem els diferents elements i mirem els diferents punts de vista. Construïm una metàfora, un model, i a partir d'aquest model podem provar diferents opcions, podem mirar-ho des de diferents punts de vista, i això ens ajuda moltes vegades a aquesta part que et deia jo abans d'escoltar la posició de l'altre i poder veure les necessitats que està tenint l'altre.
Això no és una mica, crec, eh? Talla'm si no és així, el que es fa amb les constel·lacions. Aquestes, quan tu tens un problema que hi ha molta gent que va
constel·lar. Sí, és això, sí.
Bàsicament, no?
És això. Clar, si tu tens un problema de que has de prendre una decisió, pots fer una constel·lació, anar a constel·lar, que es diu, no? Si tu tens un conflicte amb algú, doncs també pots anar a constel·lar. Pot ser un conflicte de parella o amb un pare, una mare, un germà, però també poden ser, per exemple, conflictes de gestió de personal a nivell d'empresa. Jo treballo molt per institucions, no? Per serveis socials, per centres educatius, per alguna universitat també, no? Grans organismes que estan formats doncs, no per tants milions de neurones com el cervell, però per molts mils o centenars de persones que estan implicades en tot aquest sistema de funcionament i els conflictes són molt, molt complexos de resoldre, no? I doncs amb aquest tipus de model podem simplificar-ho per obtenir imatges que abans no teníem. Per això dic que era informació inconscient. Què vol dir inconscient? Que la teníem, però no sabíem que la teníem, no? Amb aquesta, amb tot aquest cervell que explicàveu, no? Que és tan interessant aquest programa, tot aquest cervell que està actuant sempre i que actua sencer, doncs hi ha molta informació que no sabem com accedir a ella, no? I això és el que fem.
Ja per allò, perquè em donis el consell del dia, no? Què fem, bueno, quan un conflicte s'estanca?
Fer una constel·lació.
I si la constel·lació...
Manises, vingui! Necessitem uns quants representants, o a vegades no necessitem ni persones que representin les posicions a l'espai. Vull dir que aquí, per exemple, amb unes quantes cadires, també ho podríem mirar, no? Per exemple, ara aquí som quatre persones assegudes. La gent potser no ens està veient, però estem assegudes al voltant d'una taula i cadascú de nosaltres tenim un punt de vista diferent d'aquesta sala. Per exemple, jo tota l'estona veig el carrer, no? I vaig mirant cap allà on hi ha el Gustavo i estic veient el carrer, hi ha gent que passa, acaba de passar un senyor que m'ha indicat com arribar fins aquí. Clar, tu, Júlia, això segurament no ho estàs veient, no?
Estic veient a tu, per tant, les dues coses no puc.
Però estàs veient la porta. Jo podria tenir ara una visió de que aquí no hi ha sortida, que jo veig un vidre i no es pot sortir al carrer perquè aquest vidre està tancat i jo veig que no té cap maneta, és molt hermètic i estem aquí tancats. I en canvi tu estàs veient la sortida, no? Simplement, no? Si ara tu i jo ens poséssim a discutir sobre qui té la raó, que ara sembla una cosa molt... molt banal això que dic, però si tu mires la televisió i mires el Congrés de Diputats, per posar un exemple, veus que contínuament es barallen per saber qui té la raó, no? Doncs si ara tinguéssim un conflicte sobre qui té la raó, només que tu t'asseguessis a la meva cadira i jo m'assegués a la teva, ja ho hauríem comprès què passa. I ja podríem sortir per la porta les dues tranquil·lament. No? Si hi ha bona voluntat.
Sí, clar.
No sé si m'he explicat, perquè sé que són coses abstractes.
Crec que
és un
molt bon exemple. I a més, posant el Congrés dels Diputats ja ha sigut clavat. Moltíssimes gràcies, Marta. Molt agradat per els teus consells.
Gràcies a tu i per convidar-me també a aquest context tan interessant, perquè avui aquí hi ha un context d'aprenentatge fantàstic.
I de fet, no marxem, seguim amb el debat, però com deia, hem parlat amb la Marta Albaladejo, que ella és doncs, formadora de professorat a la Universitat Pompeu Fabra i Institucions Públiques. Jo crec que ens ha demostrat que realment doncs, sap del tema, així que continuem amb ells i amb els altres dos convidats per acabar amb el debat. Moltes gràcies, seguim.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
En FIM Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma fimgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@fimgroup.es.
Debat 21E, el debat de la societat digital a tocar amb les nostres mans.
Doncs seguim amb el debat, jo crec que no ens dona el temps, de fet en tenim molt poc, però trobo que és interessantíssim, de fet s'han parlat diferents temes. Gustavo, cuando, ahora que hablaba Marta, ¿no? Del tema un poco pues más emocional, más llevado a la práctica, ¿hasta qué punto todo esto es neurociencia o es más... emocional y social? Y lo pongo social porque antes Karma justamente ha dicho que ella pues antes era mucho más social y yo creo que es un tema que es bastante pues actual de qué es la parte social y qué es la parte más científica. Y por lo que decía Marta, hay mucha parte que precisamente es muy social, ¿no? En ese sentido, ¿cómo me lo secundas esto? ¿O no me compras la teoría?
Te compro la teoría. A ver, primero un pequeño adendum. Lo emocional y social es neurociencia.
Vale.
Digamos, porque son productos del actuar y de la conducta humana, con lo cual está absolutamente, íntimamente relacionado con la neurociencia. A ver, habría muchísimas cosas que me encantaría comentar, pero no tenemos el tiempo. Pero a ver, hay muchísimos aspectos en la forma de comunicar, en estos diagramas geométricos y aproximación geométrica que Marta estaba contando, que es apasionante, en donde metodologías similares a las que utilizamos nosotros para entender también conflictos en el cerebro, porque también hay conflictos, claro, en el cerebro. ¿Qué pasa cuando una neurona dice yo quiero o interpreto esto, uh-huh, y otra neurona, porque de otro sentido, digo, no, pero yo vi todo esto, es decir, el resultado son las ilusiones y paradigmas similares, ¿no? Con lo cual puede haber conflicto porque le estoy presentando información contradictoria y el cerebro lo tiene que resolver porque de última tiene que actuar y tiene que llegar a una decisión. Con lo cual hay problemas que son extremadamente similares. Y, sí, y muchos de ellos, la palabra clave, al menos desde el punto de vista neurocientífico, y estoy seguro que si nos quedamos hablando con Marta encontramos alguna salida en la teoría de conflictos, y es lo que nosotros denominamos, viene de la física, a pesar que el término es diario, que es lo que denominamos frustración. Digamos, frustración es un estado, y que puede pasar entre neuronas o puede pasar en un entorno emocional conflictivo, y es cuando no hay inclinaciones entre más de dos personas, por ejemplo, mínimo tres, que son contradictorias, con lo cual uno llega a un estado que es frustrado. Por ejemplo, Shakespeare lo utilizaba muchísimo en sus novelas. Ponía siempre un mélange à trois en donde uno quería otro, pero este no le correspondía, pero este quería un tercero, que tampoco le correspondía al primero. Con lo cual se crea un estado en donde hay frustración y no se llega a un equilibrio. Y entonces la pregunta es, ¿cómo poder eliminar esa frustración y llegar a una resolución del conflicto con humanos y con neuronas?
Y yo creo que aquesta, la resposta està entre la Carme i la Marta. Vull dir, precisament el joc de les dues parts, no?, és la que ens portaria la resposta. No sé si voleu...
És que jo no he entès la pregunta, jo estic plenament d'acord amb el que diu, però no sé. Sí, efectivament, jo estic plenament d'acord que tot el que és emocional i social té un suport biològic, evidentment, no? Sí, i tenim en comú el treballar sobre la complexitat. El que passa és que jo admiro les persones que podeu treballar sobre la complexitat del cervell, de les neurones, dels mils i mils i milions i algun bilió, no?, de sinapsis que es produeixen en un cervell. No? És una molt gran complexitat. No? I lo social també és de molta complexitat. No sé si menys, no ho sé. No? Però...
D'alguna manera... Una de les coses que jo me n'he adonat de quan era molt joveneta i pensava que lo social no tenia res a veure amb lo emocional, te n'adones de que no, òbviament, de que social, emocional, és tot neurociència i que hi ha aprenentatge de tot, també. És a dir, que no hi ha una... No podem distingir clarament on comença una cosa. És la pregunta de l'ou i la gallina, que és primer l'ou o la gallina. És una pregunta que no ens portarà massa enlloc, però sí aprofitar tot el que podem trobar en benefici sempre, ja sigui de la resolució del conflicte, ja sigui per treballar amb persones que estan en situacions en coma, creia que ha dit el Gustavo, ja sigui per millorar una educació en definitiva, l'educació que reben els fills.
Sí, de fet, aquí potser m'estic anant, però... Potser trobaria, Gustavo, més solucions si investiguéssiu més profundament coses com fa la Marta. Com ara són mètodes com molt experimentals, no?, al cap i a la fi, que ella veu un problema en una institució, pregunto, ella veu un problema en una institució pública, o és igual, o a qualsevol
o privada, també. O privada, també o treballo per privada.
Etcètera.
Sí, a veure, se investigan, incluso, no en mi propio grupo, pero sí en nuestro centro, hay gente que lo investigan, y la palabra clave aquí, y que se relaciona con el tema de conflictos, es las tomas de decisiones. La toma de decisiones es una función que es fundamental, ya lo sabemos, porque uh-huh, la mayoría de las veces tomamos malas decisiones, pero es fundamental para sobrevivir. Y hay muchísimas teorías y está muy estudiado, no solo a nivel conductual, sino a nivel hoy en día neuronal. De hecho, hay una rama en que incluso tiene sus consecuencias en economía y se llama neuroeconomía, porque interesa saber cómo realmente uno toma decisiones en economías, pero en el tema de conflictos, digamos, es absolutamente fundamental, porque quizás una forma de resolver conflictos es cambiando o teniendo en cuenta la forma en que una persona toma una decisión. Y hay varias formas de tomar decisiones. Por ejemplo, hay una teoría que es fast and frugal, es decir, la tomo una decisión absolutamente espontánea. Es decir, ¿qué nevera voy a comprar? Pues la roja, ¿no? Sin embargo, otras personas, yo viví mucho tiempo en Alemania, se compran primero un libro o una revista que se publica todos los meses sobre todas las neveras existentes en el mercado, y hay una tabla de consumo, precio, calidad, duración, o sea, una decisión racional. Tenemos libertad de tomar la estrategia de decisión que queramos, pero a veces estamos tomando la incorrecta, y quizás un coaching puede ayudarnos a decir, quizás es un problema de toma de decisión final y de mala estrategia en la toma de decisión.
Bueno, has tocado un tema muy interesante, que es qué es una decisión correcta, ¿no?
Això jo recomanaria eso... per 3 o 4 programes, eh? Cal dir?
Sí, no. Jo diria que té a veure amb que sigui una decisió d'acord amb les emocions d'aquella persona, perquè doncs la persona podrà sostenir aquella decisió, la podrà sostenir en el temps, no? En la vida les decisions són correctes si les podem sostenir, no? Simplement, no és que, per exemple, quan tries parella, quina és la parella correcta, no? Pues tu pots mirar, no, uns programes molt complexos amb un portal de conèixer persones i uns càlculs per saber els graus de compatibilitat, però sabem si la decisió va ser correcta si es pot sostenir en el temps, no? Simplement, no?
Hay un punto que, por ejemplo, volviendo al tema de que a veces no sabemos cuál es la decisión correcta. Claro. Un paradigma que se estudia en el centro nuestro, que lo hace Albert Costa, son paradigmas éticos, en donde, por ejemplo, hay una familia que está en una vía de tren, viene un tren a toda velocidad, pero antes de la familia arriba hay un puente en donde hay una persona gorda detestable, y yo estoy arriba del puente y tengo la libertad o la decisión de poder empujarla y así frenar el tren y salvar la familia, pero para hacer eso tengo que matar a esa persona gorda. Con lo cual no hay decisión correcta.
No.
Bueno, influencias como el idioma. Si doy las órdenes en un idioma, que es el primario, el materno, o en segundo idioma, la gente reacciona en forma
diferente. El resultat és distint, no la creu, no la creu.
Em sap molt greu, però hem de tallar-ho aquí perquè se'ns acaba el temps. Caram! Se'ns ha menjat ja el temps. Però bueno, que volveré a invitar-vos. Gustavo, gràcies, Carme, gràcies, Marta. La veritat ha sigut interessantíssim. I al resta d'oients, recordar que estem aquí cada setmana a la mateixa hora, que podeu escriure'ns al Twitter, que és @societat21e, amb números, i que tornem la setmana que ve a la mateixa hora. Moltes gràcies a tots. Gràcies.
Societat 21e, amb Júlia Arenys.